Bon dia. Turisme Garrotxa preveu un lleuger augment de visitants a la comarca durant aquest estiu.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Aquest cas segurament a destacar probablement és les cases de colònies que pràcticament estaran a plena ocupació tant el que és el juliol i com és l'agost, que normalment ens hi trobàvem probablement que la tendència era molt més elevada durant el mes de juliol, quan hi havia molts casals d'estiu en aquest cas.
Acabem d'escoltar la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalia. Segons la previsió de l'entitat, s'espera que l'ocupació al juliol superi el 70%, pujant 2 punts respecte a l'any passat. Pel que fa a l'agost, s'espera que s'enfili fins al 85%, 4 punts superior a les xifres del 2024. El turisme francès, per exemple, és un dels perfils que més creix. De seguida entrem en detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 1 de juliol del 2025.
El dia en 4 minuts.
La Vall de Bianya seguirà apostant per la campanya informativa al GORG del municipi. L'alcalde Santi Reixac reconeix que és un sistema que funciona i que els visitants respecten.
Nosaltres el que fem és donar una solució, però sense que la gent hagi de pagar i la gent ha d'entendre que com la GORG és ple, doncs no hi cap més gent. I per això tenim aquests informadors que fan molt bona feina, que crec que és la manera de fer-ho. Nosaltres també només tenim un GORG, i llavors és que entenem més, que això cadascú se sap les seves coses.
A les preses, l'alcalde de Verdaners fa un balanç positiu dels primers 2 anys de mandat i posa la millora de la xarxa d'aigua com un dels projectes importants. Explica que és una prioritat pel municipi.
Aquests projectes que no es veuen perquè tot va per sota i realment doncs, no és una acció doncs, molt vistosa, però que sí molt funcional. Hem canviat doncs, bastants metres de canonada de fibrociment per PVC, hem fet sectorització, per tal, l'objectiu de quan hi ha pèrdues o hi ha avaries, doncs, detectar ràpid on són perquè hi hagi el mínim pèrdua possible. Hem també doncs, ficat a comptadors de digitals, ara arreglarem els pous tant del carrer Roure com de Resol, i crec que són accions prioritàries i accions que realment doncs, com a Ajuntament és la nostra responsabilitat tenir-ho doncs, perfecte.
El col·lectiu Cambium, per altra banda, tanca la seva primera fira Intercambium. Un grup de joves de la comarca ha fet un pas més i han organitzat una activitat en diversos tallers i accions destinades als més joves. Avui en sabrem els detalls. Can Trinxeria es converteix en l'escena d'un crim artístic. Aquest juliol ho farà amb una activitat participativa on convida petits i grans a convertir-se en detectius d'art. En esports, Marc Rubirola i Pau López arriben a la Unió Esportiva Olot. Rubirola ho fa com a segon entrenador i López com a nou jugador procedent del Logroñés. Ells dos i la resta de plantilla seran protagonistes del calendari, que ja pràcticament es coneix. El que s'ha conegut ja fa uns dies són els rivals de la Unió Esportiva Olot. Precisament en aquesta línia, el director esportiu del club, Lluís Micaló, explica que serà una lliga complicada.
Motivadíssims. La veritat és que estan motivats. Intentarem, evidentment, canviar coses respecte doncs, als anys anteriors, a veure si podem... Un dels nostres objectius és que els jugadors es trobin a gust mentre estan fent la seva feina, doncs intentar posar-los les coses el més fàcil possible, intentem estar molt a prop d'això dels capitans, sobretot tenir feedbacks de coses que es poden millorar, perquè al final nosaltres estem des de fora.
I també en voleibol parlarem del Club Volei Olot, que vol fer créixer les 12 hores de volei platja a la muntanya després de l'èxit d'aquesta edició. Escoltarem la veu dels protagonistes i el balanç de l'edició que es va celebrar aquest dissabte sota la forta calor a la capital de la Garrotxa. I a la contraportada, Mari Drame debuta amb Així t'ho explico, llibre que reivindica la denúncia al racisme des de l'experiència personal. Drame convida a repensar els estereotips en el que és el seu primer llibre com a autor.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. L'ANC demana la dimissió de Parlon pel dispositiu policial a Montserrat i vol que Junts, Esquerra i la CUP la reprovin. Allà constata un repunt lleuger i humil de l'entusiasme independentisme des que Salvador Illa n'és president. El Partit Popular consultarà els socis de Pedro Sánchez per a una moció de censura un cop empresonat Cerdán. Feijóo considera insostenible que el president espanyol continuï després que el seu número 2 hagi dormit a la presó i inicia una ronda de contactes per copsar els suports al PSOE. El govern català amplia la plantilla del Departament d'Interior i Seguretat Pública amb 260 noves places. Serà personal funcionari i laboral d'administració i serveis. El sector tecnològic duplica el seu valor afegit en una dècada i frega els 1.000 milions d'euros. Malgrat que l'ocupació creix per sobre la mitjana europea, el 2024 tanca amb més de 1.800 places TIC sense cobrir. En l'àmbit internacional, Pedro Sánchez promet que l'Estat arribarà al 0,7 del PIB a l'ajuda al desenvolupament l'any 2030. El president espanyol assegura que ho negociarà amb els socis parlamentaris. I l'Eurostat estima una inflació del 2% durant el mes de juny a la zona euro, una dècima per sobre l'1,9% del mes de maig. La taxa dels serveis puja una dècima i se situa en el 3,3%, mentre que l'energia continua abaratint-se fins al 2,7% negatiu. A l'apartat meteorològic d'aquest dimarts, una bona notícia, perquè les màximes, després especialment dels ruixats d'ahir la tarda, han fet que les temperatures màximes disminueixen. Si ahir a aquesta hora parlàvem que les màximes rondaven entre 35 i 36 graus, ara podem parlar que ronden entre els 32 i 33 graus. Precisament a la línia del sol i també dels ruixats, hem d'explicar que a hores d'ara tenim una estabilitat tan marcada que les pernoctacions més properes es troben a milers i milers de quilòmetres de casa nostra cap als països especialment de l'est. Només neixen les nuvolades i descarreguen els ruixats fruit de la mateixa calor tan intensa com va passar, per exemple, ahir al Pirineu i Prepirineu. Si bé al matí ja ha estat assolellat, a la tarda novament podran aparèixer alguns ruixats dispersos. Ho faran localment moderats a Pirineu i també a les comarques de Ripollès, Garrotxa i Osona especialment. No es descarta que algun ruixat arribi a l'altiplà de la Segarra també al nord de la Noguera. I si mirem ja demà dimecres, si bé a la meitat nord del país baixaran clarament les temperatures, a la resta es notarà ben poc. Tot indica que en el darrer dia de 40 graus a Ponent serà demà dimecres. Farà sol al matí, hi haurà ruixats i també tempestes durant la tarda, especialment a les comarques de casa nostra.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest primer dia del setè mes del 2025, 1 de juliol d'aquest any, com sempre, amb l'actualitat més propera sota aquesta forta calor d'aquests últims dies a l'antena de Ràdio Olot. Precisament parlem d'un dels protagonistes de l'estiu, com és el turisme, perquè des de Turisme Garrotxa preveuen un lleuger augment de visitants a la comarca aquest estiu. Segons la previsió de l'entitat, s'espera que l'ocupació al juliol superi el 70%, pujant 2 punts respecte l'any passat, i que durant l'agost l'ocupació als diferents allotjaments s'enfili fins al 85%, 4 punts superior al 2024. El turisme francès és un dels perfils que més creix. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
Des de Turisme Garrotxa preveuen un lleuger augment de visitants arreu de la comarca els mesos de juliol i agost. Pel mes de juliol calculen tenir almenys un 71% d'ocupació, 2 punts per sobre de l'any passat, mentre que l'agost puja fins al 85, superant en gairebé 4 punts l'any 2024. Gemma Canelles és la presidenta de Turisme Garrotxa.
Aquest cas segurament a destacar probablement és les cases de colònies, que pràcticament estan a plena ocupació tant el que és el juliol i com és l'agost, que normalment ens hi trobàvem probablement que la tendència era molt més elevada durant el mes de juliol, quan hi havia molts de casals d'estiu en aquest cas.
I és que les cases de colònies i albergs calculen almenys fer un 95% d'ocupació els dos mesos. Hotels, pensions i cases rurals projecten un 70% d'ocupació durant el juliol i un 85% durant l'agost. Apartaments d'ús turístic, un 70% al mes de juliol i un 90% al mes d'agost, mentre que els càmpings esperen tenir un 50% d'ocupació al juliol i un 70% durant l'agost. Des de Turisme Garrotxa destaquen un lleuger canvi del perfil de visitant i de la seva procedència, concretament un major nombre de visitants internacionals.
També veiem, probablement és la tendència, probablement el canvi del perfil. Sí que augmenten considerablement el perfil de famílies, o sigui, la major part de persones que ens venen a visitar són familiars i, a més, aquest any també veiem molts de grups. Grups que probablement venen molts del barcelonès, també tenim persones del sud de l'estat, però sí que recuperem aquest públic francès.
Un públic francès atret especialment pel turisme religiós i patrimonial. També es detecta un augment de visitants alemanys. La major part dels visitants venen per fer rutes i gaudir de l'entorn natural, així com de la gastronomia. Les estades solen ser de 2 a 4 dies, tot i que és cert que els grups i els visitants internacionals fan augmentar les pernoctacions.
Les famílies a vegades són els que més augmenten les seves estades i tenen com un punt de referència que pot ser algun punt d'aquí a la Garrotxa, llavors a partir d'aquí es poden desplaçar alguna destinació de costes.
Des de Turisme Garrotxa també detecten un increment de les persones de la mateixa comarca que decideixen fer vacances a la Garrotxa i remarquen la importància que els diversos municipis proposin activitats i programacions pròpies, fet que atrau alguns visitants. Pel que respecta a activitats concretes, Gemma Canalies assegura que activitats com la Summer School d'Espai Cràter, que va portar durant tota la setmana passada desenes d'investigadors d'arreu del món a la capital garrotxina, també ajuden a incrementar l'ocupació.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable. Futur sostenible.
Més temes, la Vall de Bianya torna a apostar pels informadors i la gratuïtat als GORGs. L'alcalde del municipi, Santi Reixac, explica que creuen que és la millor solució. Detalla que la feina dels informadors és molt bona i que es tornarà a repetir un sistema que prioritza l'ordre i el respecte a l'entorn. Precisament, Reixac diu que el comportament en general dels visitants és respectuós.
Ràdio Lot, ara i sempre. Som informació.
A partir d'aquest darrer cap de setmana ja ha començat el període de regularització de la zona del Gorg de Vall de Bianya, un espai on els últims anys hi passa una gran quantitat de persones per gaudir de l'entorn natural del municipi. Se segueix una regularització que es basa en no fer pagar les persones que van al Gorg, ja que des de l'Ajuntament de la Vall de Bianya creuen que la part informativa és suficient perquè hi hagi un bon funcionament. Els informadors són els encarregats d'organitzar la zona d'aparcament i donar les consignes a totes les persones interessades en anar en aquest espai natural. L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, explica que el sistema actual per regular l'accés al Gorg és que ha funcionat en els darrers anys.
Nosaltres el que fem és donar una solució, però sense que la gent hagi de pagar i la gent ha d'entendre que com el Gorg és ple, doncs no hi cap més gent. I per això tenim aquests informadors que fan molt bona feina, que crec que és la manera de fer-ho. Nosaltres també només tenim un Gorg, i llavors que entenem més, que això cadascú se sap les seves coses.
A banda de no fer pagar, el tret diferencial de la gestió del Gorg a la Vall de Bianya és la campanya d'informació que es fa als visitants. Reixac destaca també que pel que fa al comportament, en general és bo.
Sempre n'hi ha, i al mesos d'agost n'hi haurà, si fa molt de bon temps la gent també ve, però la gent també entén que un cop està ple, està ple. I llavors ja, esclar, tampoc ho disfruten ell.
La regularització del Gorg de la Vall de Bianya estarà operativa al llarg de l'estiu, on s'espera la presència de molts visitants de la comarca i de fora d'ella. A les preses, el seu alcalde, Albert Danés, fa un balanç positiu dels primers 2 anys de mandat i posa la millora de la xarxa d'aigua com un dels projectes més importants. Pel que fa als projectes que encara no ha pogut tirar endavant, hi ha la variant i el pla especial de Bosc de Tosca. Els pròxims objectius de l'alcalde de les preses són desencallar aquests treballs i començar-ne de nous, com la millora dels vestidors del Club Futbol Les Preses i també la millora del carrer Portal, entre d'altres. Ens ho explica l'Aniel Puigvert.
Fa 2 anys, Albert Danés va començar la seva etapa com a alcalde de les preses. Després de mig mandat, el Batlle fa un balanç molt positiu durant aquests dos anys en què ha dut a terme diferents projectes i, segons ell, també ha aconseguit moltes subvencions pel municipi. Tot i això, Danés ha assegurat que hi ha diferents projectes que s'han quedat encallats i que la prioritat per als pròxims dos anys és aconseguir agilitzar aquests treballs i començar-ne també de nous. Un dels projectes dels quals n'està molt orgullós durant aquest mig mandat és sobre la millora de la xarxa d'aigua amb una aportació de més de 400.000 euros i també sobre la instal·lació de plaques solars en diferents edificis i espais del poble, com per exemple el Centre Cultural i pròximament també l'Escola La Bòbila. Danés explica que el tema de l'aigua era i és una prioritat per les preses.
Aquests projectes que no es veuen perquè tot va per sota i realment doncs, no és una acció doncs, molt vistosa, però que sí molt funcional. Hem canviat doncs, bastants metres de canonada de fibrociment per PVC, hem fet sectorització per tal l'objectiu de quan hi ha pèrdues o hi ha avaries doncs, detectar ràpid on són perquè hi hagi la mínima pèrdua possible. Hem també doncs, ficat comptadors de digitals, ara arreglarem els pous tant del carrer Roure com de Resol i crec que són accions prioritàries i accions que realment doncs, com a Ajuntament és la nostra responsabilitat tenir-ho doncs, perfecte.
Preguntat també per als projectes que s'han iniciat, ha volgut destacar la millora de pacificació de l'Avinguda Constitució i el carrer Sant Sebastià, un projecte que des de l'equip del govern fa especial il·lusió perquè ha nascut a través d'un procés participatiu. A més, Danés explica que hi ha diferents propostes i projectes que s'han quedat encallats i que la idea és poder-los agilitzar com més aviat millor.
Parlarem de la variant, que la variant és un dels temes doncs importants en el municipi, que, bueno, que sembla que està ja mitjanament resolta, però sí que la tenim molt encallada de molts anys. Tenim un altre projecte obert que és el Pla Especial de Bosc de Tosca, que el Pla Especial de Bosc de Tosca també volem intentar d'aquest any desencallar-lo. És un pla que es va començar a fer i va quedar doncs, encallat el 2018. Volem tornar-lo a agafar, tornar-lo a posar sobre la taula, treballar-lo en parc natural, amb el veïnatge, per tal doncs, de tenir doncs, ben definit el planejament de la zona del Bosc de Tosca.
Després d'aquests dos anys explica que el balanç que fan des de l'equip de govern és positiu, però que la prioritat és seguir treballant per al poble amb pròxims reptes de futur.
A l'Obres i Serveis, que també hem ficat diversos projectes, com l'ampliació dels vestidors del Club Futbol Les Preses, hem posat la millora del carrer Portal, la millora de la costa de Sant Sebastià. Són projectes que tenim sobre la taula, projectes grossos, però que, bueno, que tenim les ganes i l'il·lusió de tirar-los endavant. I, sobretot, el projecte més gran que tenim doncs, l'Ajuntament de les Preses, el projecte de les persones, i per això també hi estem cada dia treballant amb les persones, amb els veïns i veïnes, perquè volem que la gent doncs, estigui contenta i estigui bé doncs, que de viure a les Preses i que pugui viure amb tota la tranquil·litat possible al municipi.
Durant aquests dies, l'equip de govern ha dut a terme diverses trobades amb els veïns i veïnes al local social de Bosc de Tosca i també al Centre Cultural de les Preses. Allà han fet una valoració d'aquests dos anys i els presencs i presenques han pogut realitzar les seves demandes com millores en diverses zones, il·luminació i recollida de deixalles, entre d'altres.
Hi han successos un ferit lleu en una baralla entre dos homes a l'Avinguda Girona d'Olot. Els fets van passar ahir pels vols de les 8 del vespre. Una persona va avisar a una patrulla que es trobava propera a la zona i que va intervenir una arma blanca de grans dimensions a un dels implicats. L'agressor va ser detingut i ha passat a disposició judicial durant aquest matí a càrrec d'una investigació dels Mossos d'Esquadra. Pel que fa a la persona ferida, va ser traslladat amb diverses ferides a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Precisament es dona la circumstància que un dels implicats en aquesta baralla compta amb diversos antecedents.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
El col·lectiu Cambium tanca la seva primera fira Intercambium. Un grup de joves de la comarca, que compten amb el suport de Núria Social i Resilience Earth, han fet un pas més i han organitzat una activitat amb diversos tallers i accions destinades als més joves. L'objectiu, asseguren, és oferir activitats i a la vegada visibilitat als projectes i disciplines que impulsen els mateixos joves d'Olot i la comarca.
Des de fa mesos, la comarca compta amb un nou col·lectiu format per joves i que organitza i planteja accions i activitats destinades a joves. Elena Ventia és una de les impulsores.
Nosaltres som Canvium, som un col·lectiu que va començar fa un any o així, que amb el suport del Núria Social i de Resilience Earth vam demanar una subvenció del Solidarity Corps i per fer projectes per persones joves de 18 a 30 anys. I vam començar fent unes convivències treballant la salut mental, entre altres coses, amb els eixos de xarxa de la Garrotxa, el territori, i les cures entre nosaltres i en plan nosaltres mateixos i entre nosaltres.
Aquest cap de setmana han organitzat una fira, la Fira de l'Intercanvium. La plaça Camp d'en Mas d'Olot es va omplir de parades i propostes per a tots els gustos. Hi havia un taller de dansa, un altre de capoeira, un d'upcycling tèxtil, joc corporal, tallers musicals i presentacions de llibres i projectes, entre altres propostes, tot amb l'objectiu de visibilitzar i posar en valor activitats i disciplines que s'impulsen des de la Garrotxa.
L'objectiu de la fira, primer de tot, també era acostar una mica el nostre projecte a Olot, que la gent ens conegui una mica i bueno, també associar-nos, no, una mica amb productes locals, perquè hi ha la fira hi ha una fireta petita amb productes locals, amb associacions i persones del territori que fan moltes coses, moltes molt boniques, que fan música, que fan capoeira, que fan tallers, moltes coses, això, el menjar, i era una mica per fer això, xarxa, i que puguem col·laborar una mica tots entre tots.
Per conèixer més i millor el col·lectiu Canvium es pot visitar el seu perfil d'Instagram.
Abans dels esports, Can Trinxeria es converteix en l'escena d'un crim artístic aquest juliol. Ho farà amb una activitat participativa que convida tant a petits com a grans a convertir-se en detectius d'art. Un joc didàctic sobre la conservació del patrimoni cultural. Abril Coma.
La Cua del Drac recupera una de les activitats més misterioses de la seva programació. S'ha comès un delicte a Can Trinxeria. Qui ha estat? És una experiència participativa que convida les famílies i joves a posar-se en la pell d'investigadors i restauradors d'obres d'art per resoldre un misteri cultural. L'objectiu és reflexionar sobre el simple fet d'observar una obra d'art i la feina que s'amaga al darrere, per tal de conservar-la, mantenir-ne els colors i la lluminositat. L'activitat, inspirada en el clàssic joc de taula Cluedo, se centra en la tècnica de preservació preventiva a través d'un joc didàctic. En un inici, es feia aquest projecte de manera portàtil. Des dels serveis educatius del Museu d'Olot s'anava a les escoles a fer l'activitat des de les aules, però no acabava de funcionar. Per això es va apostar per replantejar tot el joc, mantenint-ne l'essència. El joc consisteix en descobrir el responsable d'un assassinat en què la víctima és una obra d'art. La responsable de serveis educatius dels Museus d'Olot, Lola Folgarona, ens ho detalla.
I el que fem és, de manera estratègica, és un joc de pregunta i resposta, de molta escolta, de confiar molt en el company, estar molt alerta, què m'ha respost aquest, què li ha respost aquell, a partir d'aquí construir unes hipòtesis i descobrir els tres factors amagats, que són tres cartes que tenim amagades tota l'estona dins un sobre, que és una mica el que ens recorda el Cluedo.
Es busca fomentar la cohesió de grup, l'art i la cultura. Les sessions tindran lloc els dijous de juliol a partir de les 4 de la tarda. Per reservar hora, es pot fer a través del correu d'Olot Cultura o a la programació de la Cua del Drac.
Gaudeix de sopars a la fresca a la terrassa de Vi Grec Solfa. Pots escollir entre una àmplia varietat de propostes. Tapes, torrades, hamburgueses, plats de pasta, amanides, carns de proximitat a la brasa i els dijous, peix i marisc per sopar. Tenim obert migdies i vespres. Informació i reserves al 972 26 83 37. Aquest estiu, fes crec i gaudeix de la terrassa de Vi Crec Solfa. Vine a fer un Vi Crec.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, aquest dimarts, ampli protagonisme per a la Unió Esportiva Olot, perquè comença el mes de juliol, es va aproximar l'inici de la pretemporada i als despatxos del conjunt olotí encara hi ha molta feina per fer. Precisament, feina que ja s'ha fet és una incorporació i és la de Pau López, que és el quart fitxatge de la primera plantilla de la Unió Esportiva Olot. López arriba procedent de la Unió Deportiva Logroñés, on ha jugat 29 partits a la segona federació. El de Barcelona ha jugat molts anys a l'Europa, però també ha passat per equips com el Prat, Cerdanyola o Muntanyesa, entre d'altres. És un migcampista més de qualitat i bona visió de joc. L'Olot espera ara fer oficial més incorporacions, especialment a la línia defensiva. Jo també ha fet oficial incorporacions, és en un lloc específic de la banqueta on es buscava un recanvi, i en aquest cas estem parlant del segon entrenador, perquè després de la ja la coneguda marxa de Ferran Roca, ara arriba Marc Rovirola, que es converteix en el nou segon entrenador de la Unió Esportiva Olot. El de Cornellà del Terri serà la mà dreta de Roger Vidal a la banqueta a partir de la propera temporada. Té 32 anys i va ser futbolista en molts clubs, com per exemple Girona, Llagostera, Atlètic Balears o la Cultural i Deportiva Leonesa. El del Pla de l'Estany també és graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i té 3 màsters, un de professorat en Educació Secundària i Batxillerat, un altre en Coaching i Psicologia de l'Esport i un tercer en Readaptació de l'Activitat Física i la Computació. Segons el Club Rovirola, és un bon coneixedor de la categoria i també per proximitat del projecte de l'Olot i precisament d'aquest Olot que ja coneix també els seus rivals en aquest grup 3 de la segona federació. Com dèiem fa uns moments, la pretemporada del conjunt lutí començarà d'aquí a 15 dies i tindrà el seu primer compromís el 19 de juliol de pretemporada i d'alçada perquè rebrà el Girona de la primera divisió. Ara anem a conèixer els rivals que es trobaran guany a la Lliga al conjunt lutí.
L'Olot ja coneix els 17 equips contra els quals s'enfrontarà aquesta temporada a segona federació. El conjunt lutí s'ubicarà al grup tercer format per 18 equips, igual que aquesta temporada. Enguany la distribució que ha aprovat la Reial Federació Espanyola de Futbol és que al grup tercer hi haurà 7 equips catalans, 5 de les Balears, 4 valencians i un equip aragonès. A més, aquest any hi jugaran 5 filials. Pel que fa als equips catalans, l'Olot competirà contra l'Espanyol B, el Barça B, Sant Andreu, Lleida, Terrassa i els dos que han pujat aquesta temporada, com el Reus i el Girona B. Els 5 balears són Atlètic Balears, Andratx, Eivissa, Porreres i Poblense. Enguany, l'Olot també haurà de viatjar cap a la Comunitat Valenciana a jugar contra Torrent, Alcoyano i dos filials com el València Mestalla i el Castelló B. A part, qui completarà el grup tercer de segona federació serà el Barbastro Aragonès. El director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Lluís Micaló, explica que serà una lliga complicada però que veu els jugadors amb moltes ganes.
Motivadíssims, la veritat és que estan motivats. Intentarem, evidentment, canviar coses respecte doncs, als anys anteriors, a veure si podem... Un dels nostres objectius és que els jugadors es trobin a gust mentre estan fent la seva feina, doncs intentar posar-los les coses el més fàcil possible, intentem estar molt a prop d'això, dels capitans, sobretot tenir feedbacks de coses que es poden millorar perquè al final nosaltres estem des de fora.
L'Olot començarà la pretemporada el pròxim 14 de juliol, 5 dies després de l'inici dels entrenaments. L'estadi municipal viurà un gran dia de futbol amb un partit contra el Girona de primera divisió. Un partit que, a part de ser el primer de la pròxima temporada 2025-2026, també serà solidari amb la Fundació Albert Bosch amb el projecte de realitat millorada. La Unió Esportiva Olot canvia els horaris d'entrenaments respecte a l'any passat. El calendari es farà oficial durant la pròxima setmana i sabrà contra quin equip d'aquests 17 comença la seva aventura a segona federació. El primer partit de Lliga dels Lutins serà el cap de setmana del 6 i 7 de setembre, coincidint amb festes d'altura.
I de futbol passem a parlar del Club Volei Olot, que vol fer créixer les 12 hores de volei platja a la muntanya després de l'èxit d'aquesta edició de dissabte. Més de 300 persones s'han reunit aquest cap de setmana a l'exterior del Pavelló Pla de Llacs per jugar a voleibol. L'activitat segueix sent un referent a la comarca i enguany, segons l'organització, les novetats han funcionat d'allò més bé.
La 31a edició de les 12 hores de volei platja a la muntanya han estat tot un èxit. Aquest dissabte, les zones properes als pavellons d'esport s'han omplert de voleibol. L'objectiu segueix sent el mateix de cada any, donar visibilitat i promoure aquesta disciplina esportiva a la ciutat i també fora d'ella. Enguany hi han participat més de 60 equips que han tingut més de 300 jugadors i jugadores. A més, també s'han incorporat noves modalitats com el 2x2 Pro, que ha tingut una gran demanda i que ha pogut oferir un gran nivell de voleibol a tots els espectadors i jugadors. El coordinador esportiu del Club Volei Olot i organitzador d'aquest campionat, Marc Busquets, explica d'on va sorgir la idea de canviar la ubicació dels camps.
Va sorgir aquest canvi des de l'equip sènior, que és un dels responsables de muntar tot això. Estava molt... Bueno, l'expectativa, dèiem com funcionaria, no? I la veritat és que ja ahir quan muntàvem vam veure que ens agradava molt i que assegurava que l'activitat fluiria molt millor. El tenir 10 camps doncs, ens permet més qualitat de torneig, al final la gent s'ha d'esperar menys entre partit i partit, que això s'agraeix molt, i ens permetria, si siguéssim creixent, aquest any hem tancat amb 61 equips, els últims anys estàvem tancant a 60, doncs ens ho podríem assumir.
Després de més de 30 edicions, des del Club Volei Olot afirmen que, a part de tots els equips federats i que competeixen cada setmana dins el pavelló, aquesta és una activitat que agrada molt a la gent i que cada any compta amb un gran èxit de participació. A més, Busquets vol ser ambiciós i explica que la idea de les 12 hores de volei platja a la muntanya és que any rere any vagi creixent en nombre d'equips i en nombre de jugadors.
A vegades no volem pecar de ser massa ambiciosos, però sí que ens agradaria segurament ara que a més hem validat aquest espai, com et deia, no, amb dos camps més de l'habitual i que ens permet molta més rotació de partits, doncs segurament de cares a la temporada vinent intentar tant ampliar el 4x4, la participació del 4x4, com també amb la promoció del 2x2 Pro, doncs que segueixi creixent. Aquest any hi ha hagut 14 parelles, doncs esperem que l'any que ve siguin 28.
A part del campionat en si, també es va recuperar el format pels més petits, que també va triomfar, i el 2x2 Pro, on es va veure un gran nivell de voleibol.
I avui a la contraportada, el debut de Mari Drame amb Així t'ho explico. Un llibre que especialment denuncia el racisme des de l'experiència personal de Mari Drame. L'autor i il·lustrador publica el seu primer llibre amb una obra molt íntima i personal, convida a repensar els estereotips.
El jove olotí Mari Drame publica el seu primer llibre titulat Així t'ho explico, una obra que combina text i il·lustració per explorar temes com el racisme, la negritud, el paper de la dona negra i els moments de processos de superació personals. El llibre, escrit en català i també disponible en castellà, és el resultat de més de 6 mesos de treball. Drame va decidir escriure el llibre mogut per una inquietud interna i una necessitat d'expressar-se.
M'agradava molt dibuixar i he dit, pare, dibuixa, i a partir d'aquí podràs expressar tot el que estàs sentint, tots els inputs que estàs rebent.
Així va néixer una obra que s'ha convertit en una finestra al seu món interior, marcada per conflictes d'identitat i un procés profund d'autoacceptació. Una de les reflexions centrals del llibre gira entorn de la negritud com a identitat pròpia i legítima. L'autor denuncia com moltes persones racialitzades, nascudes o criades a Catalunya, sovint senten la pressió d'adaptar-se a models blancs. En aquest context, Així t'ho explico, vol trencar amb estereotips i mostrar la bellesa de la negritud.
La negritud també és una cosa maca, perquè quan parlem de negre sempre l'associem a lo lleig, a lo dolent, a lo criminal.
En el llibre aconsegueix donar-li la volta a la manera d'entendre aquest concepte. Amb un llenguatge senzill i directe, Drame busca apropar-se a un públic ampli i fer comprensible una realitat que encara avui genera discriminació i inseguretat, especialment entre els joves negres. L'autor posa èmfasi en la doble càrrega que suposa viure amb la pell negra en una societat que qüestiona tant el físic com la capacitat intel·lectual.
Home, Així t'ho explico, de Mari Drame. Nosaltres tanquem el bloc també de les notícies explicades aquí a l'informatiu migdia de l'antena de Ràdio Olot d'aquest dimarts 1 de juliol del 2025. Com sempre, més detalls a garrotxadigital.cat i a les xarxes de Ràdio Olot i, evidentment, a partir de les 3 a l'antena d'aquest mitjà, com sempre amb l'actualitat més pròxima de la comarca de la Garrotxa i d'arreu de la demarcació. Refugieu-vos de la calor i ens escoltem a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.